La màquina s'havia espatllat. 365 dies d'esforç, d'hores sense dormir, de dificultats perquè finalment no funcionés. Amb aquestes podria haver parat el temps, aconseguir que els minuts no passessin. Es podria haver canviat el passat, evitat alguna catàstrofe. Es podria haver anat al futur fer preguntes sobre els dubtes que teníem. Però ara tot se n'ha anat en orris. No hi ha més remei que assumir-ho. S'apropa un any nou i, com cada any, haurem d'agafar forces, mirar el futur als ulls i dir: estic llest.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Benvinguts al Quimèric. Quan s'acaba l'any, a molts els dona per fer balanços, però nosaltres som més de fixar-nos en el futur, veure què està per venir, fixar-nos reptes. Per això, el programa d'avui l'arrencarem explicant novetats del gènere fantàstic, com la transformació que preveu el Biblionauta coincidint amb el seu desè aniversari. Així mateix, coneixerem la nova obra de David Roas, el llibre de relats Niños, i entrevistarem el Jaume Valor per endinsar-nos en la seva última novel·la, Les causes invisibles, publicada per la nova editorial Especula. I acabarem parlant dels reptes que els integrants del programa ens fixem pel 2023. A veure si els complim o just d'aquí un any hem de fer veure que no hem dit res i ens toca mirar cap a una altra banda, que podria ben bé passar. És el que donarà de si el nou Quimèric d'aquesta setena temporada que fem possible amb la Marina Tubilla i l'Iker Mons a la producció i el Roger Benet a les vies de so.
Notícies del Fantàstic.
I avui comencem parlant de novetats, de nous projectes que organitzen diferents llibreries, concretament unes llibreries que ens agraden molt aquí al Quimèric, com són La Insòlita, ja estem abonats
sí,
a tot
sona,
el que fa La Insòlita, Sinúcia, que aquesta no la coneixia, i Crisi. Totes tres s'han unit per impulsar de forma conjunta un cicle de narrativa de ciència-ficció feminista.
Ah, mira, ostres.
Sota el nom de Narratives Tentaculars.
Ja m'agrada.
Em sap greu que avui no hagi pogut venir la Marina, perquè segur que tindria molt a dir sobre aquesta sí. proposta. Però bé, de moment s'han programat tres sessions, una a cada una de les llibreries, o sigui que és un cicle itinerant, i arrenquen el 20 de gener a La Insòlita. A cada trobada hi haurà una presentació de la llibreria en si, o sigui, estem aquí a La Insòlita, que aquest projecte no, que porta la Carlota, no, explicant això, i després, posteriorment, es parlarà de les obres escollides, de les seves autores, òbviament són obres escrites per dones, i també de les seves editorials, perquè al final el que suposa això és editorials que aposten per novel·les escrites per dones.
I donar visibilitat.
Exacte. També és veritat que cada cop n'hi ha més d'editorials que publiquen novel·les de gènere fantàstic escrites per dones. Però bé, encara és necessari aquest tipus de cicles. La idea, com deies, Iker, a part de potenciar la lectura del gènere fantàstic i del gènere escrit per dones, és donar visibilitat a les autores i també destacar la tasca de les llibreries als barris. Perquè, clar, estem molt acostumats a grans llibreries, en el gènere fantàstic tindríem el Tòtem, que és Gigamesh, però hi ha moltes petites llibreries que també posen el seu granet de sorra.
O sobretot i comprar per internet.
També. És que, clar, ja no volia entrar ni en aquest terreny tan pantanós,
sí.
perquè, clar, les llibreries per internet, òbviament, no et muntaran un cicle per parlar de cap obra. Per tant, això ja valor afegit. Tinc aquí un desglòs dels títols que s'han triat.
Vale.
Anem a parlar-ne. El primer, el que dona tret de sortir del cicle, és Concierto en Sol Menor, de la Laura S. Maquilón. La sessió serà el 20 de gener, com dèiem, a La Insòlita, al barri de Poblenou, i vindrà l'autora. A veure, abans de res, aquesta autora l'hem entrevistat aquí al Quimèric i en breu sortirà la seva entrevista al programa. Vam poder parlar amb ella en el Festival 42, com dirien en castellà, largo y tendido. És una conversa que hem hagut de retallar fins i tot perquè s'anava una mica de temps.
Una d'aquestes entrevistes que ja ens donen per la resta del programa.
Ah, exacte. Podríem haver fet una hora tranquil·lament amb la Laura i de fet, per això també us vull animar, si us interessa una mica el tema, que aneu a veure aquesta xerrada, perquè és una tia amb molt de discurs, que té molt a dir i que, de fet, es nota moltíssim quan parles amb ella. Crec que pot ser molt interessant. Per explicar-vos una mica de què va el llibre, molt fàcil, molt ràpidament, perquè ja entrarem quan fem l'entrevista, és una mena de space opera.
Vale.
Amb una nau sintiente com a protagonista, o sigui, una nau viva.
Vale.
I un parell de persones que estan vinculades a aquesta nau que vol fugir perquè la tenen atrapada en un lloc. I no dic res més perquè, si no, us fastidio el llibre. Llavors, el 3 de febrer, a la llibreria Crisi del barri de Sant Antoni, es parlarà de La mestra del te i la investigadora, un llibre que ha publicat Mai més,
sí,
o el mateix llibre, versió castellana, Històries de Chuya, que se l'ha traduït així en castellà, de Red Key Books Editorial, que és un llibre de l'Aliette de Baudard, que també va estar aquí al Festival 42 al novembre. Hi participaran la Marta de la Serna, editora de Red Key Books, i també els editors de Mai més llibres. I ens anem a la tercera sessió que hi ha programada de moment, que és al març, el dia 17, a la llibreria Sinúcia de Terrassa. Costa, Ràdio Sabadell i Terrassa, però intentarem...
Aguanta.
Clar, perquè almenys
aguanta.
Gènere fantàstic, tal, doncs farem un esforç per anar a Terrassa. I es parlarà de Les 12 direccions del vent d'Úrsula K. Le Guin. És un llibre que ha tret a Raig Verd i serà la seva editora, la Laura Huerga. O sigui que...
Que també parla molt bé. Per
obvi,
tant,
obvi, també...
Estem ben servits.
Exacte. Totes les sessions són a les 7 de la tarda, són gratuïtes, obertes a tothom. Us animem a tots que les aneu a veure. I també hem de parlar d'altres novetats, per exemple, les que incorpora el Biblionauta aquest 2023.
Què ha passat?
Què ha passat? Doncs que el Biblionauta ha fet 10 anys.
Home, i enhorabona!
Els 10 anys d'una entitat és una mica com la crisi dels 40 de les persones, no? És com dir, ostres...
Hem de fer alguna cosa.
Hem arribat fins aquí, fem balanç de com hem arribat fins aquí i què és el que hem de fer a partir d'ara. Seguim com fins ara, fem canvis. Normalment sol haver canvis,
exacte,
no?
Exacte, perquè és un any molt rodó, a més.
Exacte. Doncs el que hem vist és que el format que teníem fins ara, que era el clàssic de la web de ressenyes...
Sí.
Està quedant una mica antiquat, no? Diguéssim, que la gent cada cop llegeix menys ressenyes i valora més altres coses.
Sí.
Llavors, clar, nosaltres quan pensem en el Biblionauta pensem en la web de ressenyes, però resulta que és una associació cultural. Per tant, té prou paraigües per organitzar altres coses. Per exemple,
vale,
fins ara feia la revista Friccions, que també es va presentar el número 9, ara
veritat,
coincidem
sí,
amb el desè aniversari. I ara han dit, doncs mira, anem més allà, aprofitem que som una entitat cultural i creem dos projectes nous. Un d'ells és un club de lectura sota el nom de Fahrenheit. El Miquel Codony, que és col·laborador del Biblionauta i que es va dedicar doncs, a fer la presentació en aquest desaniversari, ens ha explicat en què consistirà.
Té la particularitat de que és un club de lectura de gèneres fantàstics en català i centrat en novetats. La majoria de clubs de lectura que estan doncs, connectats o amb biblioteques o amb llibreries, normalment li donen molta importància als clàssics, no? A llibres que són prou coneguts o que han tingut prou recorregut com per haver estat ja llegits. Nosaltres ho farem al revés, perquè ens sembla que no n'hi ha gaires d'aquests i que pot ser interessant. I seleccionarem llibres doncs, que fa molt poquet que han sortit. Les sessions tindran lloc el segon, tercer dijous de cada mes a partir de les 10 de la nit. Duraran una hora. Es faran a través del Jitsi Meet, us hi podeu apuntar fent servir el formulari que hem posat a xarxes i que podeu trobar a la web del Biblionauta. I els primers títols que farem, també començant al gener, són Alexandria, del Paul Kingsnorth, aquest el farem al gener. Farem també El mar de la tranquil·litat, de la Emily St. John Mandel, publicat per Cronos, i que aquest el farem al febrer, i al març el dedicarem a parlar dels fils de la mar de la Inés MacPherson, el tercer títol que traurà Especula. Evidentment encara no l'hem llegit nosaltres l'últim perquè surt al febrer, però no és un llibre molt llarg i crec que donarà temps a que el parlem, a que el llegim tots. La idea és que cada sessió tingui un moderador del Biblionauta, que o seré jo mateix, o serà l'Edgar, o serà el Daniel Genís, però sempre hi hagi un comoderador que anirem presentant una mica, amb una miqueta d'antelació el mes abans i que ha de ser algun defensor del llibre, no? Algú que sabem que li hagi agradat molt, no? Perquè en ser novetats, en anunciar llibres que encara no hem llegit, doncs pot passar que llegim el llibre i no ens agradi. I jo crec, francament, que un club de lectura d'un llibre, lo interessant és que qui l'estigui defensant, qui l'estigui moderant, doncs tingui coses bones a dir del llibre. Pots fer crítiques, no tot té per què ser bo, però que en essència ho sigui. Per això el primer llibre, Alexandria, tinc el gran plaer d'haver aconseguit convèncer a la Karen del Quimèric, o la Karen, per ajudar-me a mi mateix a moderar el llibre. com que és un club de novetats, volem tenir prou marge com per anar canviant la planificació sense complicar-nos molt la vida i sense provocar grans trasbalsos doncs, a la gent que s'hi vulgui apuntar, amb la qual anunciarem els títols de 3 en 3 trimestralment.
A més, també estan buscant la col·laboració d'editorials per tal d'impulsar-lo.
Col·laboració de les editorials. Intentarem anar sortejant a cada sessió entre els assistents a la sessió que toqui, vull dir, no en directe perquè no s'emetrà, però sí en el moment en què estigui tenint lloc la sessió, doncs intentarem sortejar un exemplar del llibre que esperaran la sessió següent.
Has dit que hi havia dos projectes que volen...
Sí, però a veure, comencem pel primer, això del Club de Lectura...
Ja això li agradaria, la Marina?
Oi, tant que li agradaria, i a més segur que ja s'estaria apuntant, perquè a més et pots apuntar gratuïtament, és un club de lectura telemàtic, per tant està obert a tothom. Mm-hmm. A mi em fa molta il·lusió poder assistir en aquesta primera sessió defensant Alexandria. El Miquel sap molt bé que Alexandria m'ha agradat molt, i ja sé que és un llibre que no és per tots els públics, ja en parlarem perquè també tenim l'entrevista amb el seu autor.
Serà possible?
Paul Kingsnorth, gravada ja, i molt interessant, perquè farem un dia que ens dedicarem a parlar d'obres relacionades amb el medi ambient.
Hi ha algun autor que no hem entrevistat encara?
Segurament, però... Sí. Però si no, cauran en els pròxims dies. El segon projecte, potser el tenim fins i tot... Som més familiaritzats amb aquest tema.
Sí,
perquè
per
es tracta d'un podcast.
No pot ser això és la competència. No.
És mensual. No crec que...
Igualment, competència total.
A veure, el nom es diu Esperant el Cometa. I de forma fíxia hi haurà el mateix Miquel Codony i l'escriptor i traductor Edgar Cotes, però també hi intervindran altres persones. Jo espero que algun dia... Ens convidin també, no? Vull dir, per col·laborar.
Hola.
I tal. Ell ha explicat una mica aquest projecte en què consisteix.
Sempre hi haurà un planter rotatiu de col·laboradors que en la seva majoria surten de la gent que ha estat col·laborant amb la pàgina web. La idea és fer divulgació de les novetats literàries del fantàstic en sentit ampli. Tots els gèneres que toquen més o menys o que poden ser interessants des del punt de vista d'algun aficionat als gèneres fantàstics, ciència-ficció, terror, fantasia, però també còmics i qualsevol altra manifestació que tingui un aspecte literari. L'estructura serà més o menys la mateixa en tots els episodis, tot i que pot haver-hi alguns episodis especials doncs, per commemorar Halloween, per Sant Jordi, per Cap d'Any, ja anireu veient. I la idea és que tingui una periodicitat mensual, que tingui una durada màxima d'una hora i que sempre dediquem una estoneta a passar revista a les novetats que hagin anat sortint de gènere durant el mes previ, i al voltant d'aquestes novetats fer una miqueta de tertúlia. Sí que tindrem una sèrie de seccions més o menys fixes, per exemple, una d'elles estarà dedicada als còmics, i anirem alternant entre còmics nord-americans europeus amb el nostre amic Sol de Vila, i també mangas en català, que ho portarà el Pablo Mallorquí. I a més, en cada episodi farem una cosa que a nosaltres ens interessa molt, que és fer una miqueta d'èmfasis en el que és la literatura fantàstica juvenil. Així que hem enrolat, hem reclutat, hem enganyat una miqueta, a la Júlia Baena, que molts la coneixereu per la seva participació en xarxes, que és una bibliotecària molt especialitzada i que sap tot el que s'ha de saber sobre els gèneres fantàstics, sobre els gèneres juvenils, de fet, i concretament en els gèneres fantàstics, i que acabarem cada programa amb una petita recomanació que ens farà ella doncs, de títols particularment interessants.
Doncs ja veieu que aquesta nova dècada del Biblionauta pinta bé.
Amb
ganes d'embolicar gent i de fer coses noves, que això sempre està bé.
Tot i que hagin creat la competència, però no passa res.
Jo crec que no és competència, però bé, aquí cadascú ho veu com vulgui.
No, a veure, competència, col·laboració.
I si no, si és competència, doncs anem cada mes allà i fem pluriempleo i ja està. I que la gent esperant el Cometa escoltin el Quimèric de retruc, en plan, aquest tio mola, hòstia, és del Quimèric, doncs vaig a escoltar-lo, no?
Bona estratègia. Propòsit d'any nou.
I després parlarem de propòsits, ara fem un canvi de tema, anem a l'àmbit purament literari per parlar de novetats editorials. Novetats editorials com les de David Roas, que acaba de treure nou llibre. És un llibre de relats que es diu Niños I per què dic que és un llibre de relats? Perquè no són relats sueltos que ell hagi anat escrivint al llarg dels anys i els hagi juntat amb una publicació, sinó que estan tots pensats amb un fil temàtic ja prèviament, no? Que era els nens i la seva etapa des de la gestació com a larva, diguéssim, perquè ho compara amb els insectes, i fins que són adults. Llavors, els diferents relats van fent una evolució i es noten molt els traumes de David Ross com a pare i com a persona que a través del seu fill recorda la seva infantesa, i això està en pràcticament tots els relats. I a mi em sembla especialment colpidor l'últim, perquè es nota aquella por que tenen els pares de deixar els fills sols al món. És com aquella por de dir, el nen és gran, jo ja un dia que no hi seré i haurà de fer la seva vida sense mi. I ho enfoca doncs amb un apocalipsi zombi, és bastant curiós.
Ostres.
Sí, hi ha relats de tot tipus, alguns més entranyables, altres més com de terror, altres més inquietants, però segueixen tots la línia del que David Roas ens tenia acostumats. No sé si heu llegit altres coses d'ell. Jo vaig llegir l'altre llibre de relats anterior, que es deia Invasión, que també tenia molta presència de nens. I res, ara ha fet la ruta per diferents llibreries, entre elles la Llibreria de la Plata de Sabadell, col·laborador d'aquest programa. I vam voler-hi anar i vam poder parlar amb ell després. David Roas, benvingut al Quimèric.
Hola, buenas, què tal? Un plaer.
Presentes un nou llibre, Niños, i la gent que t'hem llegit pensem de seguida en nens, no? Com pensem en tu. Com ha estat que et vulguis seguir aquest fil temàtic dels nens i també doncs, des d'un prisma diferent, no?
Sí, la verdad es que sale del libro anterior, que había cuatro pequeños microrelatos que hablaban de la relación padre-hijo, y yo vi que había tema ahí. Mi mujer me lo confirmó, mi editor me dijo que tirara de ese hilo y empecé a rebuscar en mí y sobre todo en mi experiencia como padre, pero tratándola de llevar a eso, ¿no? A la ficción fantástica, a la ficción inquietante, con menos humor que a lo mejor en otros libros. Yo creo que se cuela más la ironía que el humor más absurdo. Y yo quería explorarme a mí, también como niño. Por eso le puse niños en el título en plural, que no es solo los niños que son protagonistas de los cuentos, sino ese niño que también he sido yo, o a lo mejor trato de seguir siendo, ¿no? Y que me aparro. Y me he visto, ¿no? Un juego de reflejos. Yo creo que es un libro que mucha gente, no hace falta ser padre ni madre, evidentemente, para leerlo, pero yo creo que va a haber muchas cosas reflejadas de esos miedos, de esas inquietudes que están en el niño, pero que están en el adulto por ahí oculta.
A la presentació comentaves que en els llibres anteriors els nens els miraves des de fora i en aquest te'l mires des de dins. Aquesta experiència de la paternitat ha canviat gaire la teva visió dels nens o ha sigut més horrorosa?
Buena pregunta. No sé si la ha cambiado, la ha enriquecido. O sea, no he cambiado.
Suena eufemismo, eso, ¿eh?
Sí, jaja. Es para quedar bien con el micro delante de la cara. No, porque sí que es verdad que no ha cambiado, porque yo siempre he tenido una maravillosa relación con los niños. O sea, yo lo que me ha fascinado siempre es que a mí, yo estaba ahí y cualquier hijo de amigo mío venía, o niños por la calle. O sea, le tengo una atracción para ellos. O sea, nunca me han dado mal rollo. Pero yo nunca me imaginaba a mí como padre. Yo vivía tan feliz con mi pareja, sin niños, hasta que llegó. Y sí que es verdad que lo que ha cambiado es mi experiencia del mundo, mi experiencia de la realidad, mi utilización del tiempo, mi utilización de todo, y me ha hecho ver más cosas. También me ha hecho descubrirme a mí cosas que yo había vivido de niño y que no había sabido cómo, no sé, cómo comprenderlas a lo mejor o representármelas, ¿no? Y eso yo creo que es el cambio, pero el niño, que para mí antes era un objeto para mirar y para a lo mejor reírme de él, no tanto de él como de los padres, o utilizar al niño como monstruito que hacía daño, aquí me ha servido para ver eso, para ver que el niño es un ser muy, muy intrigante, inquietante en el buen sentido, o sea, inquietante que me inquieta, pero a la vez que produce una, no sé, una ver a través de sus ojos la realidad es muy, muy alucinante. Yo disfruto mucho con mi hijo, además ha salido también muy friki, muy escritor y muy todo, ahora tiene 10 años, pero ver, o sea, reconocerte en cosas y ver el mundo a través de sus ojos es, o preguntarte cosas que tú no te habías preguntado, o que de a lo mejor te lo habías preguntado con 5 años y no te acordabas, y ahora vuelve, y es gracias al niño, ¿no? Es una experiencia muy interesante.
I veure el món des del punt de vista d'un nen també ha canviat la teva manera de narrar o d'explicar les històries?
Pues no lo sé. Yo creo que el que ha añadido a lo mejor otro grado de distorsión que no tenía, y que a mí me gusta mucho, ¿no? Como en mi libro Distorsión, ese término para hablar de lo que hace lo fantástico con la realidad, No sé si lo ha cambiado. Yo creo, vuelvo al eufemismo, yo creo que ha enriquecido porque ha añadido cosas que yo no habría explorado. Yo más, cuestiones temáticas que yo nunca me hubiera planteado son las que han aparecido aquí. Que no, yo no, ciertos miedos que yo nunca había tenido y que surgen ahora. El tiempo, ¿no? Que yo soy un pobre anormal que siempre vive presente. Yo soy muy presentista, nunca me había planteado. Yo nunca me planteo dentro de, uy, dentro de 5 años, que... Y ahora estás pensando constantemente en ese niño que crece, que va a ser, que va... Y entonces te proyectas en el futuro y es una cosa que me inquieta. Porque yo quería quedarme en el pasado. Yo no el pasado, perdón. Quedarme en mi presente, ir envejeciendo tranquilamente. Y ahora estoy como yendo hacia adelante y hacia el presente. Inquietante. Por eso el último cuento, que no digo más, también tiene que ver con eso. Y hay otro que acaba siendo un cuento que parecía un cuento fantástico o así humorístico y se convierte en un cuento sobre el tiempo.
De fet, en la distribució dels contes està fet de tal manera que els nens van creixent, no? I evolucionen. No sé si això també és l'experiència personal de dir, tinc un nen de 10 anys, ja se m'acaba una certa etapa, en comença una altra.
Claro. Sí, no, no, claro. Yo mientras lo escribía, este es un libro que escribí entre el 20 y el 21. O sea, mi hijo nació en el 12, en el 20 tenía 8 y ahora tiene 10. Y sí que lo que me ha permitido el libro es darme cuenta de que, claro, que los niños, porque la historia lo merecía o porque la historia venía de un momento determinado con mi hijo, pues son anécdotas que nacen de la vida real. Y sí que vi, y entonces por ahí eso vino a determinar la estructura del libro, que fuera un libro que se estructura en función del crecimiento, que también no solo crecimiento, sino que también es maduración. Y por eso utilicé el libro se divide en 4 partes, que son las 4 partes o las 4 fases de la metamorfosis del insecto, desde que nace, bueno, de que es un huevo, la larva, la pupa y el adulto, que aquí nunca llegan a ser adultos porque los últimos cuentos son niños de 9 o 10 años, pero son cuentos que tratan de lo que va a venir, de lo que va a ser el ingreso en la realidad adulta, etc. Y eso determinó la estructura. Y ver que claro, los niños... Y también el padre va cambiando, va aprendiendo cosas. Y eso sí que es un proceso que me gustaba recorrer, que no era voluntario. Me di cuenta cuando llevaba 4 o 5 cuentos escritos.
Precisament explicaves que l'estructura va ser primer que els relats, no? O sigui que primer vas plantejar el llibre i després vas escriure els relats. Com és aquest procés creatiu?
No tanto la estructura, sinó que yo tenía muy claro que el libro se iba a llamar Niños, que iba a tratar de esto y que iba a recorrer experiencias propias distorsionadas por lo fantástico, por lo, digamos, inquietante, porque no todos son fantásticos, hay cuentos que son realistas, realistas, pero sí que, como te decía hace un momento, ¿no? Fue llevar 4 o 5 cuentos y decir, esta estructura es la del libro, el libro tiene que estar dividido en fases de un crecimiento general, que es el crecimiento de esos niños protagonistas y de ese niño que también estoy yo ahí oculto dentro. Y por eso hay cuentos que vuelven también a mi pasado, mi propio pasado o al pasado del personaje, da igual, para examinarse ciertos elementos de la infancia. Pero digamos que no fue como otros libros que sí que yo, por ejemplo, Invasión, yo tenía muy claro que tenía 2 partes, después añadió la tercera parte de cuentos dictados por el niño. Pero aquí no, aquí fue eso, con llevar 4 o 5 y decir, son cuentos con niños diferentes. Sin darme cuenta, estoy escribiendo una novela, que no es una novela de eso, porque los protagonistas no siempre son los mismos y tal, y que es un progreso. Y de ahí las 4 partes.
I després d'aquests niños, hi haurà més relats de nens o creus que ja has esgotat l'experiència?
Otro libro de cuentos sobre niños no voy a hacer. A menos no creo. Estoy con una novela que llevo, yo creo que en otra entrevista contigo ya lo conté, la famosa novela ambientada en Suiza de un asesino de niños, o sea que yo creo que el asesino de niños ya estaba antes. Y a lo mejor este año me pongo, que tengo tiempo, puedo robar tiempo a la investigación y a las clases, porque tengo bastante tiempo para ello, y a lo mejor me pongo este año y la hago de una vez. Yo sigo tomando notas. Llevo 5 años tomando notas, sé el título, hasta tengo alguna ilustración, o sea que... Pero nunca, en el ordenador no hay nada, solo es una carpeta con el título y no hay más.
Doncs moltes gràcies, David, i que el pròxim cop que parlem sigui perquè aquesta novel·la ha tirat endavant.
Es que no sea dentro de 4 anys, sinó...
Gràcies.
Quimèric, quan l'excentricitat es converteix en normalitat.
A principi de temporada parlàvem del naixement de l'editorial Espècula, de gènere fantàstic en català. Avui aprofundim en el primer llibre que han tret al mercat, Les causes invisibles, de Jaume Valor. Recordareu l'autor de la trilogia de la República Pneumàtica, que abordava un passat alternatiu on les màquines de vapor s'implanten a l'època dels romans. Doncs bé, a Les causes invisibles torna a jugar amb el gènere de l'ucronia i planteja un passat on Napoleó mor assassinat durant la seva coronació com a emperador, amb la qual cosa no es produeixen les guerres napoleòniques i el mapa d'Europa, així com la distribució del poder de diferents països, canvia radicalment. Escoltem l'entrevista que li van poder fer coincidint amb el Festival 42. Benvingut al Quimèric de nou.
Ben trobada, una altra vegada.
Com ha anat això de canviar l'època romana per la napoleònica? Què té d'especial aquesta època?
Bé, doncs, m'havia interessat molt sempre una idea una mica filosòfica, que és on està la llavor del totalitarisme en els idealismes. No? La Revolució Francesa és una època, bueno, de molta convulsió i molt interessant i bastant coneguda, però sempre m'havia interessat saber com s'havia passat de la llibertat, la igualtat i la fraternitat a passar la gent per la guillotina de forma sistemàtica i la tirania i el terror de Robespierre, com podia ser, i perquè em semblava que tenia molts lligams amb l'època actual. I sobretot perquè vaig descobrir un personatge, que és el Joseph Fouché, que té una biografia boníssima de Stefan Zweig, que és un personatge que va sobreviure a 5 dels règims més sanguinaris d'Europa.
Ostres, i dius, com ho vas fer, no?
Sí, sí, és un supervivent nat, que a més això va ser un jacobí dels més despiadats, li deien a l'ametrallador de Lió, perquè matava la gent a canonades, trobava que la guillotina era massa lenta. Després, quan van caure els jacobins, el directori que els va substituir se'l va quedar ministre de la policia. Quan va caure el directori i va pujar Napoleó, se'l va quedar ministre de la policia. I quan va caure Napoleó i van restituir la monarquia, se'l van quedar ministre de la policia. Llavors vaig dir, com pot ser que aquest senyor no tingui 50 llibres i 50 pel·lícules fetes?
Té una història, no, aquest senyor?
Sí, clar, i em vaig sentir com obligat a escriure sobre aquesta època i sobre aquest senyor, també.
Clar, el que veiem en el teu llibre és que per la mort d'un personatge històric abans d'hora hi ha una sèrie de canvis, un efecte dominó, no només a França, sinó a tot el continent. Clar, això em porta a pensar, la història és fruit una mica de casualitats o tot el contrari? O sigui, és un rellotge suís que cada una de les peces doncs, va movent en la següent.
Clar, quan ho mirem enrere, tot sembla que tingui molt sentit, no? Que una cosa sigui conseqüència de l'altra. Però realment, jo crec que tot això que dius passa amb una o una altra mesura. I a vegades, clar, una cosa com la mort de Napoleó, és evident que hauria canviat la història. Pues, no, hi haurien hagut guerres napoleòniques, probablement molts descobriments científics s'haurien avançat, això és un cas molt, molt evident. Però també hi han petites casualitats que poden canviar. De fet, acabo de trobar ara fa poc una frase de Stefan Zweig, una altra vegada Stefan Zweig, que diu una cosa d'aquest estil, no? de que petits fets poden canviar la vida d'una persona, la vida d'una comunitat i fins i tot el destí de la humanitat. Llavors, trobar aquests moments per un escriptor és fantàstic, perquè et posa en aquest what if, no? dels escriptors de ciència-ficció, de les ucronies, a dir, què hauria passat si... i llavors et deixes portar per la història i t'ho passes molt bé.
Clar, també volies portar el lector que sospités de tot i de tothom, perquè clar, hi ha una d'intrigues que, a més, fins al final no veus què té a veure una amb l'altra, perquè és com petites coses que es van parlant en petites habitacions en diferents moments, de gent que ni tan sols es coneix, és que és com un... és el que dèiem, no? És com tot quadriculat i tot té a veure amb tot, no?
Sí, hi ha una part, amb això de la història alternativa, on, per molt que matis a Napoleó, jo crec que la situació seguiria sent la que era, no? El gran enfrontament de les dues potències de l'època, que eren França i Anglaterra, pel domini del món, la França revolucionària i l'Anglaterra monàrquica i les aliances monàrquiques. Per tant, això jo crec que no hauria canviat molt. Però, clar, jo no volia fer un llibre èpic ni tampoc una biografia de Fouché, volia fer un llibre d'aventures, que al final és el que és qualsevol novel·la. Llavors, tots aquests personatges que dius són petites trames que cadascú pues, té els seus problemes i la seva guerra pròpia i que en un cert moment convergeixen a una conspiració d'una gran alçada on doncs, tots tenen un paper. I això és una mica un model d'aquell, no sé, per posar un exemple d'una pel·lícula que hi ha 12 del Patíbul, no? De com juntes una gent que en principi no tenen res a veure però han de fer front a una cosa que els sobrepassa i aquí tothom es posa a prova.
I dius tots tenen un paper i de fet podríem dir que fins i tot el personatge, sí, no sé com dir-ho, el més mindundi és el que té un paper més important, no?, en tota la trama al final.
Sí, el Pound, que és un pobre mosso de cuina de la cort de Londres, és potser el que fa l'arc més llarg, no?, el que potser fa un camí de l'heroi més clar, no?, de
home,
ser...
és el que ens trobem a la primera pàgina ja, no?
Sí, 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 clar, és una mena d'anticipació al primer capítol i després la història tira una mica enrere i explica què fa aquest noi en aquest lloc, que no ho diré per no fer spoilers.
No, evidentment. Volies que fos una novel·la política o t'has agafat a la política per poder explicar els problemes socials i el dia a dia d'unes persones en una època determinada?
Sí, la política jo crec que ha sortit perquè interessava molt, bueno, és això que diuen de la microhistòria, no? Que si realment tu sapiguessis tot el que fa a la vida d'una persona, per humil que fos, que visqués a París al 1700 no sé què, a través de la seva vida podries arribar a entendre tota la història general i no necessitaries llegir llibres que consignen victòries militars o morts de reis, això no caldria, no? Podries arribar a entendre des de la vida d'una persona humil. El que passa és que realment és una època en la que la política està molt present, la gent mor a tonelades per la política, no? Per no estar...
És inseparable, no?
Sí, sí, estan en el bàndol equivocat, en el moment equivocat, i els hi tallen el cap, no? Hi ha molts moments de la història que són així, perquè és espectacular.
També mostres com seria una Catalunya no vinculada a Espanya, però està vinculada a França. Llavors, tu creus que una Catalunya independent és completament una utopia? Vull dir, era impossible que Catalunya no estigués vinculada a cap dels dos països?
Aquí també hi havia una cosa que m'interessava jugar també pel moment que estem vivint, que seria la realpolitik, no? O sigui, que, imaginant un país petit com Catalunya, si d'un dia per l'altre es fa independent, com juga a ser neutral en una lluita de dues grans potències, que en aquest cas eren França i Anglaterra, no? Es pot ser independent del tot o ets independent dependent d'una altra? Clar, jo, la hipòtesi que no surt a la novel·la perquè figura que ha passat abans és que la Revolució Francesa s'ha extès i Catalunya ha fet la seva Revolució Francesa i ha quedat un sistema, bueno, en el llibre li diem la monàrquica república catalana, no? Una república però portada per les grans famílies. Llavors era com un assaig de veure com la política real, els pactes reals, les neutralitats, com costen molt i com al final hi ha una base social que ho ha de suportar, això.
Clar, però veiem molta presència d'institucions o representants d'institucions franceses aquí en territori català i a més veiem com al final, a la pràctica, el caràcter català com que no s'acaba d'entendre molt bé, no?, amb el caràcter francès.
Crec que és bastant la vida mateixa, no? És allò que deia, no?, que els amics, no, com és, els enemics dels meus enemics són els meus amics, no? Poca gent és molt amiga dels seus veïns. És a dir, que els francesos són els nostres veïns i bueno, i amb totes aquestes guerres d'alliberament, al final les guerres són guerres. Deixa d'estar que siguin, que et vinguin a alliberar, que vinguin a alliberar els treballadors, que vinguin a alliberar-te de la monarquia. Una guerra és una guerra i es fan totes les barbaritats que es fan a les guerres i també quan els francesos van invadir Espanya, teòricament també era per portar la llibertat i ja sabem com va acabar.
No va acabar gaire bé, no? Però clar, fins i tot hi ha com molta paròdia, no?, de com veuen els catalans els francesos, no?, de dir com hem hagut d'ajustar els nostres horaris de menjar, per exemple, no?, o com hem canviat els dies de la setmana. Clar, són coses com molt mundanes que poden semblar molt absurdes però que al final et trastoquen molt, no?
Sí, és que són descobriments d'aquests que fas. Clar, és un llibre en el que hi ha coses reals i coses inventades, però el més divertit és que parlant amb lectors, te n'adones de coses que són completament inventades, les donen per reals fins que llegeixen el glosari, on dic què és veritat i què no, i coses que són absolutament reals, com això dels horaris que comentes,
això
la gent
real
es pensa que és inventat. Sí.
Ah, jo pensava que te l'havies inventat.
No,
tu,
no. La Revolució Francesa va canviar el calendari, els noms dels mesos, els noms de les setmanes, i quan començava i quan acabava l'any, i aquest canvi del calendari, que és el calendari republicà francès, dura la friolera de 13 anys.
O sigui, durant,
clar, si, per exemple, els llibres d'història parlen del cop d'estat de Napoleó del no sé quants de Brumari. Brumari és com es deia el mes que anava, el mes que estem ara, anava de mig octubre a mig novembre. anava de dia 21 a dia 21.
I això d'agafar de mig a mig, que, quina motivació tenia? És astrològica?
Sí, 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 van començar el calendari el dia de l'equinoxi de tardor. O sigui, el 21 de setembre és el primer dia de l'any. De manera que llavors aquí comencen els mesos. Hi ha 12 mesos igual, però cada mes té 30 dies i cada mes té 3 setmanes de 10 dies. Per tant, de cop les setmanes, en comptes de ser de 7 dies, passen a ser de 10. I això és absolutament verídic, i va durar 13 anys
a França. I quants dies de festa tenien, pregunto, eh?
Això és el que no he aconseguit aclarir, però
igual sabent... Igual sortien perdent, els treballadors, com sempre.
És el que passa a la novel·la, que diuen, mira, ens han vingut a salvar i treballem més que abans, no? Però sí, que són aquestes coses que dius, hosti, però si això era així, com ho vivia la gent? Perquè, clar, els pagesos anaven amb el calendari dels sants, no? Sembrar per tal sant no sé què, recollir per sant no sé quantos. De cop ja no hi ha sants, s'ha abolit qualsevol festivitat religiosa. A les setmanes no tenen 7 dies, que en tenen 10. Hauria de ser un lío important.
Segur. També veiem que te'n fots una mica dels tòpics, tant de com som els catalans, de com són els francesos, de com són els anglesos. Volies fer veure o ressaltar que al final tots tenim unes idees potser més encertades o més equivocades, però que al final tot és una mena d'absurd, no? Sí. Aquest tòpic del català una mica tacanyo, del francès, no? Amb els seus patés i els seus formatges, no? El de l'anglès aquest tan de l'hora del te, no? És com tot molt... Com agafar tot el que creiem, no?, d'aquestes cultures i posar-te allà i riure't una mica d'això, no?
Sí, el tema és que hi ha vegades que entres pel tòpic, com tu dius, però descobreixes que hi ha uns invariants molt, molt forts. O sigui, a la cort de Londres jo he fet que no s'ha arribat a construir el Palau de Buckingham, que en realitat va ser una ampliació del Palau de St. James quan es va cremar el Palau de St. James. Bueno, no s'ha cremat el Palau de St. James, segueixen tenint la cort allà, i era una cort en uns edificis del segle XV, absolutament foscos, freds, vull dir que totes les coses d'aquests rituals tenen moltes vegades una raó de ser d'un clima i d'uns costums que van lligats amb les hores de sol, amb les hores de fred, i vas descobrint que potser
no
és tan tòpic,
no?
Que tenen un sentit, sí, sí.
I també el que veiem és que l'acció passa entre Catalunya, França i Anglaterra a finals del 1800. I a
principis del 1820.
Ah, mira, doncs tenia finals aquí apuntat, bé, és igual. Com a lector, el que em preocupava moltíssim era el fet, que t'ho deia fora de micro, no? De no tenir prou coneixement de la història francesa i anglesa, sobretot, no? I en quin punt divergia. Vaig arribar a la conclusió que no era important per seguir la trama, però tu què recomanaries als lectors? Creus que és necessari o recomanable que vagin mirant aquest glossari que poses al final, o que
no,
és igual, que ho deixin pel final?
Que s'ho deixin pel final, perquè és això que dic, no? Que després al final et permet fer una relectura pensant, mira, això que em pensava que era real és inventat, i al revés, i no, la base històrica jo crec que tots la tenim, no? Com era la Revolució Francesa, com va ser el terror de Robespierre, l'època aquella que et venien a buscar a casa a la nit i ja no tornaves, no? Que s'ha repetit moltes vegades al llarg de la història, per desgràcia. I per la banda dels anglesos, no sé, hi ha una pel·lícula molt maca, que és la Locura del rei Jorge, que és la vida de Jordi III, on es veu a l'època immediatament anterior en aquest llibre. En aquest llibre està manant el fill del Jordi III, que és Jordi IV, i es veu la forma de viure d'aquella època, una forma molt clara. A mi m'ha servit molt per imaginar-me com era, com s'il·luminaven les habitacions, per exemple, no? O com...
Tu sempre documentant-te amb els detalls, eh?
Clar, perquè has de fer que les coses passin i que afectin a tots els sentits, no? De quina olor feia, feia fred o no, quanta roba portaven a sobre, es podien moure amb comoditat, hi havia vàters a les cases o on feien les... on eren les banyeres, no?
És que és meravellós que t'hagis plantejat tot això encara que no surti, no?, explícitament a la novel·la.
Sí, clar, per anar bé, si expliques masses coses ja deixa de ser una novel·la d'aventures i passa a ser un tractat de història, però és aquella teoria de l'iceberg, no?, que tu veus la punta que surt sobre de l'aigua, això és la novel·la, però està tot al sota, que flota i que li dona la coherència. Interessa que el lector no se senti expulsat de la novel·la, que s'ho cregui, i després, pues, si l'has enganyat amb algú, ja li diràs. O no.
Tu fas aquest exercici d'honestetat al final, no? Que molts no farien. Vull dir que això sí que és cert. Un punt fort de la novel·la, i ho hem parlat tots els que ja l'hem llegida, són els personatges. O sigui, són uns personatges molt ben dibuixats que enganxen, que podrien ser la Pepita del mercat, no? La teva veïna del cinquè, si visquessis aquella època, òbviament. Tu volies això? Volies que fos una novel·la de personatges, que la gent se sentís propera a aquests personatges, que se'ls fes seu i que entrés en això independentment de tota la resta?
Sí, sí, aquest ha sigut la intenció del tot. Perquè la novel·la anterior, bueno, la trilogia de la República Pneumàtica, tenia un pes el fet de descobrir això, que els romans havien descobert la màquina de vapor i no l'havien fet servir perquè no la necessitaven, però hi havia molta construcció del món que potser feia que el personatge, que era únic, al final tenia un recorregut que era el que era. Llavors aquí he volgut que fos una novel·la sense protagonista, és una novel·la molt coral on va saltant de punt de vista el personatge, i cada vegada que saltes de personatge el narrador està en el seu cap i el llenguatge que fa servir és el seu, i això ha sigut com l'aspecte amb el que he posat més esforç. I es podria dir que, així com la República estava construïda del món cap als personatges, aquesta, com tu molt bé has observat, està construïda dels personatges cap al món.
Es nota.
I llavors, la veritat és que no vaig tenir novel·la fins que no vaig trobar la veu dels personatges, o sigui, que parlessin clarament d'una forma reconeixible i que tu poguessis saber en quin capítol estaves només per la forma del narrador i per la forma del personatge. Per això, per tant, és completament diferent i m'ho he passat molt bé, molt bé.
A més, clar, els personatges són molt diferents entre ells, vull dir, són de diferents estatus, de diferents classes socials, fins i tot de diferents països. Això també t'haurà marcat, no?, a l'hora de fer aquest exercici de dir com parla el Pound, no?, que sí. També és així una mica, no?,
sí, el
Pound, una mica Pamphil, no?, una mica...
El Pound, pobre noi,
és
un mosso de cuina, no té cultura, l'envien a fer una tasca absolutament suïcida i ell ho sap, i en canvi justament la forma de pensar del Pam que veus a través del narrador és potser la que més evoluciona de tota la novel·la.
Sí.
Comença sent un noi molt ingenu i acaba, bueno, ara no descobrirem com acaba, però acaba en una altra posició i acaba raonant d'una altra manera i traient conclusions de tot el viatge que ha fet.
També veiem que cap personatge és el que sembla, o sigui, comences fent-te una idea, no?, de cada un dels personatges i després... és que no vull desvetllar molt, però
no, que, ningú és...
que tenen estratègies que sí. Estan aliats amb, potser amb altres personatges que tu no t'imagines, no?, fins al moment final. Volies demostrar també el tema de, en un moment de guerra, de conflicte o d'interessos, al final ens canviem de camisa i mirem pel nostre propi interès i és igual qui fos l'amo fins llavors.
Sí, sí, com deia al principi, no?, són diverses històries que convergeixen en una única trama i on tothom es posa a prova. Llavors, posar-se a prova i una gent que ha viscut una guerra o que està a punt de viure en una altra, tothom ha desenvolupat les seves estratègies per sobreviure. Però també perquè m'interessava que no hi hagués ningú que fos ni completament bon ni completament dolent, perquè les persones no ho som, de bones o dolentes del tot. Fins i tot un dels personatges més malvats de la història real, com és el Josep Fuixé, jo crec, espero, que el lector, quan el llegeix, vegi que és una persona molt despietada, però que té les seves motivacions, que no és un dolent
perquè
sí, no, és que vol destruir el món perquè sí, com els dolents de les pel·lis. Bueno, no és que el Fuixé vulgui destruir el món en absolut, però vull dir que el típic dolent de pel·lícula de superheroi, no, que és dolent i punt. No, és un personatge que les coses les fa per un motiu.
Veiem moltes dones, personatges dones, i a més totes amb un caràcter molt potent i que són molt influents en el seu entorn, que són les que mouen la trama al final. Creus que les dones són les que han mogut la història, encara que sigui per darrere, de forma oculta, o és el que t'hauria agradat que fos i per això ho has plasmat a la novel·la?
Ah, pues, és bona la pregunta, perquè no ho sé. Clarament no volia que hi haguessin dones florero que només estan per provocar emocions en els personatges mascles, ni molt menys, volia dones empoderades, i també se'm plantejava el tema de versemblança. Vull dir, podria presentar jo dones empoderades al 1820 sense saltar-me un cert rigor històric? I clar, per una altra banda penses, bueno, hi ha hagut una revolució trenca tots els rols de tots els tipus, entre ells els rols de gènere. I clar, cadascun en el seu àmbit, sí que és veritat que hi ha una consellera en cap,
sí.
Però una consellera en cap amb la llei catalana no és inversemblant, perquè aquí sabeu que l'hereu o la pubilla,
sí.
S'ho emporta tot, sigui home o dona, només per ser el primogènit. Per tant, que en una república censitària, que es mana, es vota pels diners que té la família, com havien sigut les primeres democràcies, no? Es votava per cases i per renda. Qui no tenia renda o no tenia casa simplement no votava, i també era un tipus de democràcia. Doncs amb una democràcia d'aquest tipus podia haver-hi una dona al mando. Una altra és una madame d'un bordell. Aquí suposo que hi ha menys dubtes, no?, de que una dona pogués portar un negoci d'aquest tipus. Però també hi ha una guerrillera, també hi ha una exesclava i, sobretot, hi ha una policia. Aquesta potser seria la menys versemblant, el 1820, però no oblidem que és una policia d'un règim revolucionari, on van haver-hi dones al front de la revolució, també.
A mi el que m'agrada molt de la policia, de la història de la policia, és que és una dona ambiciosa. Et creus la seva ambició, que creus que ella vol arribar més lluny d'on sap que pot arribar per ser dona, i que per això passa per davant fins i tot dels interessos de família, no? I de parella. Tot sí. I arrisca la seva vida de família i de parella, que el 1800 segur que era molt més important que ara, perquè era una dona ambiciosa. I clar, jo veig una dona molt moderna aquí, no? Que sí. Està encorsetada perquè és el 1800 i no pot més, no? Però que... M'agrada com pensa aquesta senyora.
És que, si t'he de confessar una cosa, aquest personatge abans era un home.
Ah? I era, amb un home encara és més normal, això,
era normal,
no?
i tòpic. I de cop vaig descobrir que si convertia aquest personatge en dona, s'obrien tots uns camps molt més interessants i molt més fèrtils, perquè posaves en qüestió coses com, per exemple, fixa't aquesta dona que sacrifica la seva família, el seu marit i el seu fill, perquè ella vol progressar professionalment, no? Aquí clar. Entren tota
clar,
una sèrie de prejudicis.
És el que acabo de dir, si arriba a ser un home no t'ho hauria dit.
Clar,
no?
Exactament, i per tant veig que aquest sentit ha funcionat.
Sí, sí, totalment. I també hi ha una cosa més subtil, però apuntes uns personatges que es fan dir revolucionaris, o sembla que són revolucionaris o venen de la revolució, i que a la pràctica no ho són tant, no volen els canvis que professen o que ja havien impulsat en el moment de revolució, mentre que altres personatges, no diré quins per si de cas, que tenen una posició que es pressuposaria que són més conservadors, són els que volen els canvis i que fins i tot doncs, arrisquen, no?, aquesta posició que tenen per aconseguir aquests canvis. Creus que al final sí que hi ha al darrere d'un canvi, de canvis socials? Són els revolucionaris, són els conservadors, són qui té més a perdre, qui té menys a perdre?
Sí, i aquella frase tan genial del Gato Pardo, de la novel·la El Gato Pardo, del Tomàs de Lampedusa, que diu tot ha de canviar perquè res canvi, que és una frase que fa un aristòcrata. Mm-hmm. Sí, i a la revolució me n'he adonat que la revolució francesa passen moltíssimes coses que jo em pensava que eren més aviat de la revolució russa i hi havien passat doncs, dos segles abans, quasi dos segles abans, que és que la revolució aparentment és un alliberament o una revolta de les classes populars, quan en realitat és una revolta de la burgesia que s'ha quedat sense representació en un règim aristocràtic que volen el seu lloc i que fan servir a les classes treballadores per prendre el poder. Però un cop han pres el poder, segueixen tenint una mentalitat burgesa i segueixen veient en els proletaris com la seva mà d'obra. Mm-hmm. Llavors, va ser fàcil, i de fet a la Revolució Francesa passa, no és el mateix els jacobins que el directori. I per tant, aquests que a través dels ideals revolucionaris d'igualtat acaben canviant a l'amo i fent treballar els mateixos que treballaven abans. Aquesta és una de les coses que he representat. I per contra, aquests que aparentment són conservadors, com que dèiem, no? la burgesia que s'ha quedat sense representació perquè els aristòcrates fan un tap, doncs aquests potser són els que estan disposats a cremar-ho tot per accedir ells en les posicions de decisió. I és veritat que res és el que sembla una mica. Quan rasques una mica la història te n'adones de que els ideals, aquestes visions
si
idealitzades que tenim...
Si al final és canviar un cap per posar-t'hi tu, no?
Sí.
I els que estan a sota sempre són els mateixos.
Sí, sí, sí. És allò que deien aquestes últimes revoltes que hem vist per aquí, no? No som, com era allò, no som ni de dretes ni d'esquerres, som els de baix i anem per als de dalt. Mm-hmm. Que, pues això... poques vegades passa.
Clar, és que quan intenten que passi després no s'acaba formalitzant tampoc, no? Perquè els de dalt no volen perdre la cadira.
No, en absolut.
Sí, que això donaria per una altra novel·la, crec jo.
Sí, ja l'estic fent.
Ah, mira, era la següent pregunta. Després de les causes invisibles, què?
Sí, sí, estic en una altra, torna a ser una ucronia i és en una altra època, bastant. Si la República Pneumàtica era el segle III, aquesta ha sigut a principis del segle XIX, i només puc dir que la que ve ara és a finals del segle XX.
Finals del segle XX.
Sí.
Això és ja mismo, no?
És l'època que jo... És una època que jo he viscut. En escenaris que jo he viscut, però en un fet ucrònic ha canviat el món en el que vivim.
Veig que desbloquejar la República Pneumàtica t'ha servit, no?, per engegar nous projectes.
Sí, sí, sí.
I això... La presentaràs a Espècula també, o com ho veus?
Bueno, està molt inicial, però ara que parles d'Espècula, aprofito per dir que ha sigut aquesta experiència preciosa d'estar amb el llançament d'un editorial des del primer moment, lo ben tractat que m'he sentit, i que bé, que encara estem de llançament, perquè anem els tres primers autors, que el meu és el primer, després ve la Isabel del Río i després ve la Inex McPherson. Estem anant, com aquells que dius, com una gran família, amb l'editor, que és el Jordi Casals, o el propietari de l'editorial, que és el Marc Moreno, i estem anant de bolos per les capitals de comarca a presentar el llibre i ens ho passem molt bé.
M'encanta això de bolos per les capitals de comarca.
Sí, sí.
Doncs moltes gràcies, Jaume, i tant de bo podem parlar ben aviat d'una altra ucronia teva.
Pues moltes gràcies, Karen, i espero que sí, que ens veiem a veritat.
I per acabar l'últim programa de l'any 2022, crec que és important posar-nos reptes i previsions de futur.
Els propòsits d'any nou.
Ja que no hem fet balanç, perquè passem una mica dels balanços, perquè per deprimir-se no fa la nova la pena, no? Doncs anem a parlar de futur, i m'agradaria començar parlant una mica dels reptes que tenim, no?, cada un de nosaltres. Llàstima que avui no hi sigui la Marina, perquè segur
sí,
que també
ostres.
Té coses ambicioses per dir. Aquest 2023, relacionat amb el gènere fantàstic i el tema cultural.
Tinc curiositat per les teves, pels teus reptes.
M'ha costat molt això de fixar-me reptes, perquè m'he adonat que alguns els he superat com molt de llarg. Per exemple, no és per anar de sobrada.
No, a veure, tens un problema, però està molt bé.
A veure, m'havia fixat el repte, aquest 2022, d'arribar als 50 llibres llegits. L'any passat en vaig llegir 47.
Vale.
I em va costar molt arribar a la xifra dels 47. Vaig haver d'apretar molt el turbo i vaig dir, ai, si arribo als 50.
Quants has llegit aquest any?
En porto 61. A dia d'avui que estem gravant el programa. O sigui, acabaré l'any amb 62, molt probablement.
Ostres.
Llavors, clar, vol dir que he superat en 12 la xifra de llibres que m'havia fixat per llegir, i més, l'últim mes de desembre la meva vida personal ha sigut complicada i he pogut llegir bastant menys del normal. Amb la qual cosa, quin repte em fixo de lectura pel 2023?
Vols arribar als 70?
És que jo crec que deu ser impossible arribar als 70 llibres.
No.
És que estem parlant que he llegit un llibre cada setmana, aquest any.
És que és una barbaritat.
Clar. O sigui, a veure, parlem-ne, o sigui...
Però no llibres, no llibres,
no,
llibretets.
No, no.
No, llibres amb contundència.
Clar, pensa que ja, per exemple, hi havia el de l'Albert Crombie, que són quasi 800 pàgines.
Clar, i la majoria són per entrevistes, per tant, no només se'ls ha de llegir, sinó que ha de pensar i rumiar
preguntes.
He de
pensar i que sembli una cosa intel·ligent, que no sigui que li han preguntat 25 vegades a l'autor la mateixa cosa, no?
Clar.
I clar, no sé com he arribat a aquest punt. Jo encara me'n faig creus, no sé, no he assumit que tinc aquesta capacitat, per tant, aquest repte de lectures, no sé com posar-lo ara mateix.
Vols millorar?
Potser faig 65, no?, per dir un Vinga, repte va. Modest, i llavors que l'any que ve n'hagi llegit 80, i llavors és com, ja no em podré superar més, perquè és que, entre altres coses, ja no m'hi veuré. Vull
clar,
dir, ja...
pensa que és el que fan els olimpistes, quan han de batre un temps, fan una mica més i ja està.
Clar, és que
perquè
més,
si no és, ui.
Estic al límit del que és viable treballant, òbviament.
Clar,
si estigués perpètuament de vacances o tingués una etapa d'any sabàtic o alguna cosa així, sí que podria llegir més, òbviament.
Doncs ja però... sabeu, Ràdio Sabadell.
Si algú està disposat a pagar-me per llegir...
Benvenido.
Endavant, soc dins. No cal ni que ja estic firmant ja de mentres. Llavors, un altre repte que m'havia fixat relacionat amb el tema de la lectura és el de descobrir noves editorials. Què passa? Que al final, llegim, si coneixem... He arribat a conèixer molt les editorials aquests anys del Quimèric, no? Sobretot editorials que hi ha per sistema també en llibres,
sí,
o que tenen un sistema de comunicació que t'arriben les novetats que publiquen bastant detallats, no? Vull dir que estàs bastant al dia. Però m'he trobat també en els últims mesos amb moltes editorials que desconeixia la seva existència, moltes independents, petites, o de nínxol, no? De temes molt concrets,
uh-huh.
I m'he trobat llegint llibres que m'han agradat molt d'editorials que no coneixia. Llavors crec que el 2023 pot ser un bon any per treure's una mica de prejudicis i per llegir una mica altres editorials i a veure què descobrim.
I no només editorials, també llibreries, perquè justament en aquest programa hem descobert una nova.
He descobert llibreries noves aquest any també. Vull dir que, mira, en un moment de temporada passada entrevistàvem a l'impulsora de Finestres i el juny estava presentant un llibre allà i va ser una llibreria que em va captivar, o sigui, em va superar, diria jo. O sigui, va ser com... Uau, tenen una cascada dins la llibreria, saps? Sí. Però què? Llavors, clar, o el contacte amb Gigameix, no? També que hem pogut estrenyar, sí, més llaços arran del Sant Jordi d'aquest any. Vull dir que crec que pot ser un bon camí, això, seguir de cara a...
Tu recordes fa una temporada passada que estàvem preocupats pel contingut del Quimèric?
Sí, sí. Eren altres temps.
Altres temps. Ostres, què ha passat, eh?
Va ser canviar a quinzenal i de cop...
I de sobte, vinga, pum, pum, pum.
Bé, ha sigut una reorientació, ja parlarem després de si n'hi haurà més, no? I llavors, l'altre repte, que aquest sí que és el més difícil de complir, tenint en compte que ho he intentat i no ho he aconseguit aquest 2022, és el tema de l'escriptura.
Vale.
Jo el febrer d'aquest 2022, és que em queda molt lluny mentalment, vaig intentar començar la meva primera novel·la. Aprofitant, doncs, tres històries que tenia en ment feia molts anys i trobant la manera d'unir-les amb un mateix, sí, arc argumental, perquè em vaig adonar que, tot i ser tres històries separades, el context era el mateix. O sigui, el món on passen o l'època en què passen, no vull fer spoilers, però és el mateix. Per tant, hi havia manera de fer-ho junt. Què passa? Que m'hi vaig posar a escriure i vaig tenir moments molt bons mentre escrivia, em vaig sentir molt realitzada, però vaig adonar-me que no tinc temps material per fer-ho com jo voldria o com jo necessitaria. És a dir, entre que rellegeixes el que has escrit l'últim dia i et poses a escriure...
Avances molt
poc. Si només tens una hora, només pots fer un paràgraf per dir alguna cosa, no?
Yeah.
Necessitaria 3 hores, o 2 hores, o tot un dissabte, o tot un diumenge. I això m'està costant molt de trobar, com bé sabeu... Treballo, tinc el Quimèric, faig presentacions, per tant, és com si tingués dues feines. Jo ja no tinc més temps de més. Per tant, a veure si el 2023 trobo alguna fórmula, algun reajust temporal, em toca una loteria i em puc posar a escriure, perquè em faria molta il·lusió poder almenys dir que he escrit una novel·la. Encara que no es publiqui, encara que no la llegeixi ningú, m'és igual. O sigui, poder dir, ho puc fer. I a més, la novel·la també hi ha un personatge que l'he basat molt en mi, i que aquesta història de ho puc fer estaria reflectida allà. Llavors,
és que aquesta realització de crear alguna cosa és fantàstica.
És bé, és com crear, quan creem amb el Quimèric, no? Que quan acabes un producte, no? Quan acabes de fer un muntatge que t'ha quedat molt bé, o un reportatge, o un programa rodó, penses, oh, que bé m'he quedat, no?
Sí, quan l'acabes d'escoltar i clar, tu durant el procés estàs somrient tota l'estona i al final fas... Oh,
però clar,
que m'hi ha quedat.
El tema
vaig enviar-ho a tothom.
Audiovisual és com que és més ràpid, no?
Sí.
I l'escriptura és molt més lenta. I potser és que jo no estic feta per coses lentes, no ho sé. Però bé, ho intentaré descobrir aquest 2023.
Doncs mira, reprendré, perquè jo un dels reptes que m'he fixat és també escriure. Però escriure una cosa particular, que és una antologia de relats curts de terror.
Ah, ostres, que concret, no?
Sí, basada en els meus somnis. Perquè jo i els meus somnis són... Ui, aquí el pequeño Lovecraft.
Els somnis són una gran font d'inspiració.
Exacte. I m'agradaria aprofitar, doncs, el proper any per... És un repte personal de ho puc fer. Perquè jo durant molt de temps he volgut escriure, però és lo típic. Em poso davant a tope.
ho podem fer.
És que moltes vegades, no sé si a tu t'ha passat quan vas començar, jo em poso davant de la pàgina en blanc i dic, vinga, va, sí, va, va, va. Començo a escriure, escric, 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 faig la pàgina i dic, quina puta... Què és això?
Has arribat a esborrar-ho tot o no?
Sí.
Jo no.
Sí, sí.
Tinc massa pressa i les meves creacions.
Exacte.
Però sí que he arribat a refer un mateix paràgraf 10 vegades.
Mm. I jo, dius que és molt concret, és veritat, però vull que siguin relats curts perquè em dono compte de que puc escriure molt bé coses curtetes.
Que potser això és el que, la conclusió a la que clar, arribaré jo quan acabi el 2023. Però
vull aprofitar per escriure poc i poc a poc. I ja quan tingui idees per fer el text gran, doncs
així,
ja...
Així arribaràs més lluny.
Exacte.
Eh? Ben fet, ben fet. Algun altre repte personal?
Arribar a la quarta part de llibres que llegeixes tu.
Prenem nota i d'aquí un any repassem a veure si ho hem complert.
No serà el cas.
Fins aquí el Quimèric d'aquesta setmana. Tornem d'aquí 15 dies, ja serà 2023, i ho farem amb dos autors, grans autors de terror, Jesús Canyades i Ivan Ledesma, que vindran a parlar de monstres. Que vagi molt bé, adéu-siau.